els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, ara fa uns dies, concretament el dimarts 4 de juny, el Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull va celebrar el 20è aniversari amb un acte commemoratiu per destacar el rigor científic, la salut i l'excel·lència professional que han marcat aquesta trajectòria. A l'acte es va destacar que Blanquerna sempre abandera les necessitats de la societat, i justament aquest grau, el Grau en Nutrició Humana i Dietètica, representen 20 anys de treball en aquest sentit de cara a la societat. Han estat uns anys molt engrescadors, amb una gran col·laboració entre el professorat, i sens dubte encara els queda molt de camí per endavant. I per parlar-nos de com va anar aquest acte, d'aquests 20 anys de trajectòria i del sentit social de tot plegat, ja podem saludar Elena Carrillo. Ella és professora titular d'aquest Grau en Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Elena, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan. Gràcies a vosaltres.
Elena, deixem que pregunti primer de tot com va ser aquest acte de commemoració del 20è aniversari del Grau en Nutrició Humana i Dietètica. Quins moments ens destacaries d'un acte com aquest?
Doncs va ser un acte molt emotiu. Va ser un punt de trobada per la comunitat de dietistes nutricionistes que perquè jo també m'hi vaig formar, en aquests 20 anys, de persones, d'institucions afins, com professorat que ha passat al llarg de tot aquest temps, o centres de pràctiques, i és molt difícil destacar només un moment, perquè des de la presentació de la guia Giro, de l'abordatge integral de l'obesitat, els premis Alumni Talent, el reconeixement institucional, va ser un acte molt sentit. Potser sí que destacaria una de les xifres que es van donar, que fa dona una idea de la magnitud del que ha passat en aquestes dues dècades, i és que 777 dietistes nutricionistes s'han titulat a Blanquerna.
Déu-n'hi-do, 777, eh?
777, exactament.
Déu-n'hi-do la xifra. Sí que et vull preguntar, al llarg d'aquests 20 anys, quin ha estat l'impacte d'un grau en nutrició humana i dietètica en la societat?
Doncs mira, clar, és una pregunta molt difícil. Suposo que la podríem respondre de moltes maneres. Crec que fixar-nos en el Premi Alumni Talent com a professionals que han deixat petjada en l'àmbit esportiu o de l'atenció centrada en el pacient, de la indústria, dels col·lectius vulnerables, de la promoció de l'alimentació saludable a través de la cuina, ens dona una mica de dimensió, no?, de quin ha sigut aquest impacte. Però és cert que, a més dels dietistes nutricionistes premiats i premiades, doncs que per força han de ser una selecció, n'hi ha molts més i moltes més que en el seu dia a dia doncs estan contribuint a que la societat sigui més saludable i hi hagi més benestar a través de l'alimentació per tothom, no? Penso en col·legues que són referents en el món de la disfàgia, en el món de la sostenibilitat, en el món de la nutrició comunitària, vull dir, és un llegat.
Per sort, en els darrers anys, Elena, estem escoltant molt la paraula aquesta dietètica, nutricionistes, que ens aneu explicant com cuidar-nos millor, que ens aneu explicant que alimentar-se millor també afavoreix la nostra salut. Com ha evolucionat el grau des de la seva creació fins ara? Perquè entenc que la dietètica i la nutrició també és una qüestió evolutiva en aquest sentit, no?
Absolutament. I la professió del dietista nutricionista en el nostre context és relativament jove, no? Amb la qual cosa el grau de nutrició humana i dietètica Blanquerna ha anat evolucionant d'acord una mica amb l'evolució de la pròpia ciència i també del nostre context, no? Amb millores docents, doncs, perquè han sortit nous marcs de referència, perquè hi ha hagut noves necessitats social, doncs ara recentment, per exemple, la incorporació del dietista nutricionista a atenció primària, doncs el grau ha hagut d'acompanyar tot això.
Una de les coses que més destaqueu d'un grau com aquest és la col·laboració entre el professorat. Ha estat el gran èxit del grau?
Doncs jo crec que sens dubte és un dels grans èxits, no? La col·laboració entre un professorat que és molt expert perquè està molt en contacte amb la pràctica d'allò que explica, no? Però crec que no només. Hi ha altres aspectes com les metodologies docents participatives i vivencials, no? Com les simulacions o el fet que tota la formació és presencial i amb molt contacte amb el professorat, o la particularitat que els nostres estudiants sempre fan pràctiques en tres àmbits, comunitari, clínic i de restauració col·lectiva, no? Uh-huh. I creiem que això és un gran al·licient per l'empleabilitat, no? Una altra dada és que, segons l'ACU, els nostres alumnes s'insereixen en un 97%, que és una xifra molt alta, també.
Uh-huh. Abans ens ho deies, Helena, que durant l'acte es va presentar aquesta guia Giró pel tractament de l'obesitat. Què és aquesta guia? En què consisteix una guia com aquesta?
Doncs la guia Giró, que porta per nom Guia Espanyola del Manejo Integral i Multidisciplinar de la Obesitat en Persones Adultes, i que vam tenir el plaer de que la vinguessin a presentar el doctor Albert Lecube i la doctora Violeta Moisé, com dos dels autors d'aquesta guia, presenta, es diu, ells ens explicaven, no, que la van anomenar Giro, no, amb la voluntat de significar un gir en la manera com s'estava abordant l'obesitat com a malaltia crònica i complexa, no, que requereix un seguiment a llarg termini, enfocant-se en les causes del problema i evitant l'estigmatització de les persones, i promovent un enfocament molt més integral que atén la salut general del pacient i el vol empoderar perquè sigui partícip del seu tractament, no? I un fet també molt diferencial d'aquesta guia és no només el seu enfocament, sinó que ha estat desenvolupada amb el suport de 14 societats científiques espanyoles, no? Mm. Per tant, és una fita.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te també per una de les teves especialitats, Helena, que són les desigualtats socials respecte a l'alimentació, que em sembla una qüestió preocupant, alarmant, de la qual se n'ha de parlar. Com afecten aquestes desigualtats socials respecte a l'alimentació?
Sí, sí, moltes gràcies per posar això sobre la taula, Joan. Jo també crec que se n'ha de parlar. Mira, s'estima que aproximadament una de cada cinc persones, famílies, a Espanya té dificultats per poder adquirir l'alimentació que voldria. No? Això vol dir que no necessàriament que no pugui menjar, sinó que potser ha de menjar unes coses diferents de les que normalment adquiriria, d'una qualitat diferent o d'uns tipus de productes diferents o fins i tot quantitats diferents, no? Això té unes implicacions molt grans. A nivell físic, doncs, perquè podem estar condicionant un bon estat nutricional, però també a nivell psicològic i social, no? Perquè les persones no només mengem per nutrir-nos, mengem per gaudir, mengem per compartir, i això és una mica el que està en joc amb totes aquestes persones. Per tant, jo crec que els dietistes nutricionistes tenim un paper molt important, no només per cuidar de la salut de les persones, sinó de totes les persones.
Em frapava molt aquesta dada. Una de cada cinc persones o famílies té dificultats per tenir l'alimentació que ells voldrien. En aquest sentit, hem pecat massa o ens han fet pecar massa de marca blanca?
No, jo crec que la marca blanca pot ser una opció super vàlida en molts contextos, i crec que no depèn tant de la marca blanca sinó de la composició del producte en concret i, sobretot, de la possibilitat d'adquirir que té cada família.
I també ens hauríem de posar en una altra qüestió, que és l'alimentació sostenible. Què hem d'entendre per alimentació sostenible, Helena?
Doncs mira, l'alimentació sostenible, com per definició, segons la FAO, no, seria aquella que ens assegura que no només nosaltres puguem menjar, sinó que les nostres generacions futures també ho puguin fer. I per fer això hem de tenir cura del que mengem nosaltres per estar saludables, però també perquè no malmetem el planeta i els recursos, i per recursos doncs, també entren els recursos socials, els recursos econòmics i els recursos culturals que tenim, que fan que l'alimentació doncs, pugui ser tan bona com ho és ara.
Mm-hmm. Abans ho dèiem, 20 anys d'aquest grau de nutrició humana i dietètica a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Sí que per finalitzar et vull preguntar quins són els reptes de futur.
Quina pregunta. mira, diré que els reptes de futur van de la mà dels reptes globals de la professió i dels reptes socials que ens trobem, no? Tu destacaves a l'inici que el grau en nutrició humana i dietètica a Blanquerna doncs, té una mirada social, no, de ser sensible als reptes que tenim. I, per tant, jo crec que tenim com a grans reptes l'impacte del canvi climàtic, de les desigualtats creixents, la democratització del coneixement, la disrupció dels sistemes de salut i alimentaris, no? I, per tant, haurem de fer professionals, haurem d'acompanyar els nostres estudiants a que esdevinguin professionals amb una capacitat de diàleg, comunicació entre disciplines, de competències tecnològiques, de l'enfocament en la sostenibilitat i l'equitat, enormes. Per tant, cap aquí anem.
Professora titular del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, Helena Carrillo, moltes felicitats a tota la comunitat educativa d'aquest grau a la Blanquerna, Ramon Llull, per 20 anys més, o el que és el mateix, per 777 dietistes i nutricionistes més. Helena, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan. Adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.